tenen la Juventus a 5 punts, per tant necessiten dues victòries, que són 2 punts per cada partit guanyat, més el punt corresponent a la classificació pels quarts de final.
De fet, Marta, el Barça també s'està jugant classificar-se pel Mundial de Clubs, i una bona picossada, sí, de cara al partit de demà.
Sí, sí, són 15 milions d'euros que estan pressupostats, entre els 10,6 que té estipulats la UEFA com a bonus per passar quarts i els ingressos aproximats de ticketing. Aquests 15 milions estan al pressupost de l'exercici actual, que segons el club, ja ho hem explicat aquí, el Tu Diràs, té ja un desviament de 37 milions, per tant seria agreujar una mica més el forat. També s'hi juga a poder continuar optant a classificar-se pel Mundial de Clubs de l'estiu del 2025 a Estats Units, una competició que significaria ingressar 50 milions. El Barça competeix per una plaça amb l'Atlètic de Madrid perquè els matalassers estan 6 punts per sobre. Tenen 62 punts i els blaugrana en tenen 56. Si el Barça fa la feina i l'Atlètic de Madrid perd contra l'Inter dimecres i per tant cau eliminat, aleshores el Barça s'acostaria a només 3 punts. Cada victòria atorga 2 punts i cada empat n'atorga un. Per passar als quarts, semifinals i final, es dona un punt per cada classificació, per cada bitllet per passar de ronda.
Com deia la Laia ara, per tant, Barça i Nàpols pendents, no?, de sumar aquests puntets imaginaris, per aquesta classificació per anar al Mundial de Clubs, que són 50 quilos. Ara, ja veurem a l'estiu del 2025 si el Barça està al Mundial de Clubs, a la Superliga, si el Nàpols està a la Superliga, al Mundial de Clubs de la UEFA i de la FIFA. Vull dir que tot això pot donar moltes voltes. Però bé, que demà també...
Avui de la Superliga és un petit incís, ara que ho dius. No sé si heu vist, però ha sortit una notícia que deien...
Sí, que els clubs anglesos, no?
Sí, que els anglesos s'estaven ja bellugant.
I en el partit d'anada, en el dinar de directives entre Nàpols i Barça, hi van haver-hi converses sobre la Superliga i semblava que la cúpula del Nàpols ho veia amb bastants bons ulls. Aquesta és la sensació que els hi va quedar a la directiva del Barça. Demà hi haurà un nou dinar de directives, en aquest cas el Barça com a anfitrió, i segur que el tema tornarà a sobre la taula.
A veure què passa amb tot això, que també està en joc demà. Marta, del Barça res més, no?
No,
res, a descansar, i demà ens escoltem des de l'estadi.
Concentrar-nos bé, demà...
Sí. Una espelma negra al Nàpols, posa
i molt,
Marta.
I molts ciris pel Barça,
exacte,
no? Si cal, pujarem a veure la Moreneta.
Sí, exacte.
Gràcies,
si no anem a Lourdes perquè queda massa lluny.
Adéu, bona nit. Anem al Nàpols, ara, com dèiem, que el Zona, ara el sentirem, la Laia ens feia un resum del que havia dit, i, però abans, una imatge que a mi m'ha cridat molt l'atenció, Di Laurentiis, que avui està protagonista a Montjuïc. Què ha passat?
És un president molt peculiar, intervencionista i també polèmic. Porta més de 20 anys al càrrec i avui ha obligat a Politano a deixar de fer una entrevista amb Sky Sport. Això ha sigut en directe a Montjuïc. Politano tenia ja l'orellera posada, estava en directe amb Sky Sport Itàlia i ha aparegut el president i l'ha fet marxar d'allà. No pot parlar amb tu, li ha dit el periodista, i no ha deixat que es fes l'entrevista. Després, a més, unes imatges captades pel Chiringuito, hem pogut veure com li fotia el president una esbroncada al jugador per estar fent l'entrevista, que no m'agradaria jo ser Politano. I en una piulada a X, al Twitter de tota la vida, Federico Ferri, director de Sky Sports Itàlia, ha dit qui fa les entrevistes a Sky Sport el decideix Sky Sports. Sense paraules, el que li ha passat al nostre periodista i al nostre càmera, ho condemno sense més comentaris. Una cosa és certa, continuarem com sempre amb professionalitat, rigor i credibilitat i també educació. El que hem d'apuntar també és que no era una qüestió només del periodista que estava fent l'entrevista, perquè mentre els companys de Movistar d'aquí d'Espanya entrevistaven com a televisió amb drets Francesco Calzona, l'entrenador, també apareixia per allà darrere Di Laurentiis fotent crits. També l'hem vist a la roda de premsa oficial, a la sala de premsa, que estava fent que no i fent gesticulacions en funció de qui preguntava i les preguntes que feia. I de fet, fa unes setmanes el president va suspendre totes les conferències, totes les rodes de premsa fins a final de temporada, excepte aquelles que són obligatòries, com era el cas d'avui, perquè la UEFA obliga a comparèixer abans del partit i després del partit. Però déu-n'hi-do amb aquest home, aquest senyor.
Si no hi ha penalitzacions, si no fas aquestes rodes de premsa, perquè la UEFA, evidentment...
Però és tot un personatge.
No, increïble. No sé si heu vist les imatges del tio cridant per darrere, i estava Mònica Marchante, com deia la Laia, entrevistant a Calzona a Movistar, i per darrere Calzona dient què està passant, girant-se...
Crec que té un punt showman i exhibicionista, i aquest era un bon escenari per muntar el numeret, i a sobre que pot ser la darrera oportunitat d'aquesta temporada de liar-la, perquè és un personatge que no és el primer cop, és un tio molt excèntric, és una mica allò... Hi ha una paraula que els defineixen molt bé, que és aquesta gent que vol sempre el foc d'atenció. És una persona del cinema, però dintre del món del cinema també té fama de ser una miqueta pirata i una miqueta gàngster. I clar,
però en què el beneficia, jo penso, en què el beneficia?
Bueno, de marcar paquet, que és un president d'allò...
Se li diu màrqueting personal.
En plan líder, xulo.
És molestar l'aparador quan et toqui i quan no et toqui. I quan veu l'oportunitat d'estar en aquest aparador, com diu el Fernando, l'aprofita.
Va. Anem a la part esportiva, Laia, que és el que ens interessa. A veure.
Mira, el tècnic Francesco Calzona creu que l'equip està preparat per afrontar el repte de guanyar demà a Montjuïc.
Siamo cambiati tantissimo secondo il mio punto di vista perché
hem canviat moltíssim. Ara l'equip és més compacte, concedeix menys, som capaços de crear molt més, estem marcant més gols i defensem cap endavant, que per mi és fonamental. No m'agrada córrer cap enrere. La millora és gràcies als futbolistes que s'han posat a disposició i han fet passos de gegant, però la feina no s'ha acabat. Encara ens queda molt per arribar al que m'agradaria.
Per diventare come io vorrei.
Recordem que Calzona va aterrar al Nàpols tot just 48 hores abans del duel contra el Barça i és el tercer entrenador d'aquesta temporada. Per això una de les grans preguntes pels culers és saber si ha canviat molt aquest Nàpols o no des del partit contra el Barça. És un balanç que tenen els italians de dues victòries contra la Juventus i el Sassuolo i dos empats davant el Cagliari i el Torino. Per tant, no han perdut. A jutjar pels resultats, doncs, hi ha una millora, però també el que volem saber és si hi ha hagut una millora en el joc. Per l'entrenador està clar que sí, que han millorat, que són un equip més compacte, més sòlid, però per ampliar aquestes opinions i tenir una visió més generalitzada del que es pot trobar demà al Barça, de les dificultats que es pot trobar l'equip de Xavi al davant, hem preguntat a alguns dels periodistes desplaçats a Barcelona si el Nàpols ha millorat, i la resposta ha sigut unànime. Els escoltem.
Alessa Bartiromo, Quotidiano Napoli.
Nápoles es muy migliorato.
El Nàpols ha millorat respecte al passat. Ara és sobretot un equip més compacte, té més identitat i més serenor mental per afrontar el partit de demà. Els resultats encara no han arribat al campionat, almenys com s'esperava, però hem tornat a veure el bon joc al qual el Nàpols estava acostumat. Els jugadors somriuen al camp i són més solidaris, hi ha una idea de grup i no individualitats. I això és molt important, perquè és una cosa que va fer guanyar l'Scudetto al Nàpols l'any passat.
E questa è una cosa importante che poi ha fatto vincere lo scorso anno lo scudetto al Napoli.
Riccardo Nicotra, Calcio Napoli 24.
Vido cambios porque el Napoli ahora tiene un mínimo de juego que con Mazzarri y con García no tenías más. Y ahora con Calzona jugamos un poquito más el balón y de la defensa, y es bueno para nosotros, y el resultados, algunos resultados como con el Sassuolo, con la Juve y con el Barcelona fueron buenos.
Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport.
Sí, ha cambiado el modo de jugar, de agredir.
Sí, ha canviat la manera de jugar, de pressionar cap endavant quan no té la possessió. A més, ha tornat Osimhen. Ja vam veure a l'anada de què és capaç. Ara està millor física i psicològicament, i és un dels millors jugadors de les últimes dues setmanes.
Jugadores de últimas dues setmanes.
Mirko Galemme, Diario AS.
Ha cambiado porque ha vuelto a ser lo que era, o mejor dicho, acercándose a la idea que era antes, que se había un poco perdido, se había perdido bastante, por no decir por completo. Calzona ha trabajado con Sarri, ha trabajado con Spalletti, sabe lo que quiere este grupo, los jugadores le conocen, están encantados con su regreso. Claro, para llegar al nivel de hace un año hacen falta meses y una pretemporada entera en verano, pero si alguien ve los últimos 4 o 5 partidos del Nápoles y lo compara con los anteriores 5, verá otro equipo. Yo creo que el Nápoles, si tiene la oportunidad, va a no se va a cerrar atrás porque no sabe hacerlo, y si tiene su momento va a intentar dominar la pelota. Con el Barça hacer eso y en su estadio no lo veo complicado, sinceramente, que ocurra. Entonces, el apoyo de Spalletti, su fuerza era saber esperar su momento atrás y saber también atacar el espacio con los mejores que le. Pero si el Barcelona tendrá un momento en el que bajara el ritmo, el Napoli está muy cómodo tocando y metiéndose en la mitad de campo rival.
Saverina Ochello, Claro Sports.
Seguramente vamos a ver un Napoli que tiene una mejor maniobra ofensiva, ¿no?, de los delanteros, porque desde que volvió Osimhen y está reencontrando en su forma mejor, bueno, el entendimiento que tiene con Kvaratskhelia es excelente, y encima justamente el georgiano ha mejorado muchísimo con Calzona, porque tiene menos tareas defensivas y por ende llega como más tranquilo al arco para patear. Así que creo que vamos a ver una mejor versión de los jugadores, un pressing muy alto, y apuesto a que el Napoli no se va a defender, o sea, no va a ser un juego de defensa, sino que va a ir al ataque, porque bueno, ahora se juega el todo por todo. Amore.
Doncs sí, sí, la veritat és que els periodistes italians, no, contents, entenc, optimistes i sorpresos, no, amb aquesta millora que hi ha hagut en el joc del Nàpols. Us preocupa això o no? Perquè és veritat que 3 setmanes de l'anada a la tornada, ja l'anada a la segona meitat canvia alguna cosa, no, Calzona, i sembla que funciona i el Barça no va estar gens còmode, i després, jo per exemple, sí que vaig seguir el Nàpols-Juve, que hi ha hagut entremig de l'anada i la tornada, i van jugar molt bé. I van plantar cara a tota la Juve, amb tota una Juve. De fet, venen de golejar el Sassuolo, també li van fotre un 1-6. Vull dir que amb hat-trick d'Osimhen, 2 gols de Kvaratskhelia, és a dir que sense voler han anat agafant confiança.
I diuen que Kvaratskhelia ara està més alliberat per centrar-se en atac, que no li demana tantes coses a nivell defensiu, i que això també l'allibera, l'apropa més a l'àrea i té més perill.
Hi ha una realitat, ha recuperat els cracs. Entre Osimhen i Kvaratskhelia han fet 9 gols, 4 Kvaratskhelia i 5 Osimhen, si comptem el que li va fer el Barça. O sigui, n'han fet 4 i 4 els dos després de jugar contra el Barça, i eren dos futbolistes que venien amb problemes de rendiment, especialment el georgià, era una mala fotocòpia del futbolista determinant de la temporada passada. I jo crec que Calzona va ser un entrenador que va demostrar personalitat en el partit. El seu equip comença molt malament, però no recordo el Nàpols rifant la bola. Va intentar continuar pràcticament des de l'inici de partit traient la pilota des del darrere, i després no va tenir cap mena de problema per substituir les seves estrelles a la segona part. A Kvaratskhelia especialment, el va treure molt d'hora.
Va treure els dos.
És a dir, un entrenador que acaba d'agafar l'equip pràcticament en una sessió preparatòria i automàticament juga un partit tan important de Champions contra el Barça, que faci aquest tipus de coses demostra com a mínim que té les idees clares, no? I que no ha vingut a casar-se amb ningú, etc. Després, pel camí dels partits, està capaç de recuperar els seus futbolistes més importants, almenys en sensacions, i efectivament, com deies, que està jugant bé.
Això no és normal,
el normal era això. O sigui, la diferència entre el Nàpols de l'any passat, campió de l'Scudetto, i el Nàpols que estan veient aquest any era increïble. Era increïble, no se sostenia. És evident que el Nàpols havia de fer un pas endavant. Ara, a partir d'aquí, bueno, entre el Nàpols que veiem demà a la gespa i la resposta que sigui capaç de donar el Barça, veurem les possibilitats que tenen de passar. Per descomptat, jo crec que tenen més opcions de passar de les que tenien abans del primer partit.
És curiós, els dos campions de Lliga i la...
Com han baixat, no?
Com han baixat a la següent temporada.
Bueno, mira el Bayern de Múnich, com està la Bundesliga, per exemple, no?
Jo no he seguit el Nàpols tota la temporada i només havia vist els dos partits previs, el del Barça, per veure una miqueta com jugaven. I el que sí és evident és que els jugadors creuen en Calzona, perquè és com si s'haguessin posat tots piles alcalines. La velocitat de la pilota és una altra, d'abans de Calzona a després de Calzona. La pressió és molt més agressiva del que estava exercint el Nàpols abans de jugar contra el Barcelona i després del Barcelona, i tot plegat, el moviment, la velocitat de la pilota i la pressió que exerceixen els propis jugadors, la veritat és que ha variat per bé. I jo crec que això es deu a la complicitat amb aquest entrenador.
Ara acabem de fer un possible 11 del Nàpols i acabem de rematar la prèvia de l'equip italià. Volies afegir alguna cosa?
No, simplement que jo crec que estava molt malament, que només podia
millorar
amb l'al·licient d'un nou tècnic.
La primera mitja hora d'allà és dantesca.
Clar, és que allò era...
He perdut l'eliminatòria en aquella mitja hora.
És que el Barça era per Sant Antoni.
La decisió de canviar un entrenador a un dia d'un partit de Champions contra el Barça...
Home, era l'única bala que tenien per intentar disputar-li l'eliminatòria al Barça.
Que la podia haver fet 3 dies abans, però és que la fa un dia abans.
Estil Di Laurentiis també una mica.
Per això que és estil Di Laurentiis, però al final aquests canvis, com a mínim, a curt plaç, sí que exerceixen una miqueta de revulsiu. Yeah. I jo crec que han estat en aquell moment efervescent de que sí, de que s'ho creuen, de que... Clar, és que ara tenen l'ocasió de fer fora tot un Barça i ficar-se a quarts de final quan la temporada del Nàpols és dantesca.
O sigui, sí, van setens o vuitens a la Lliga Italiana.
100 campions, o sigui, han rebut per tot arreu.
Setens,
clar,
setens.
I demà tenen l'ocasió de donar una sorpresa i ficar-se entre els 8 millors equips d'Europa.
Sí. Cosa que només van fer la temporada passada, que no ho havien aconseguit mai, és la seva millor classificació, va ser la temporada passada als quarts de final.
Sí, que s'elimina el Milan, diria, que després el Milan passa a semi.
Correcte.
Jo em vaig arribar a creure que el Nàpols era un ferm candidat a jugar una final l'any passat, eh?
Sí,
a la Champions jugava molt bé. Que pensava, bueno, que si és quan mantinguin el nivell, de fet, vull dir, jo creia que passarien contra el Milan.
Sí, sí, sí. De fet, la semi és Milan-Inter i l'Inter acaba passant a la final contra el City.
Sí, sí.
Bé, hi ha hagut, pel que diuen els periodistes italians, i crec que tots ho hem pogut comprovar una mica, veurem què passa demà, però hi ha hagut efecte Calzona. I hem volgut preguntar-nos avui amb el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Si hi ha hagut efecte Xavi o no des que va anunciar que plega el 30 de juny. Llavors, hem estat mirant què ha fet el Barça realment després d'aquella dimissió diferida de Xavi post-Villarreal.
A l'anunci meu de que deixo a final de temporada és per això, és perquè la reacció sigui positiva pensant en el club. Jo sóc culer, vull que aquests 4 mesos siguin els millors.
Bé, mirant números, partits, estadístiques, sensacions, què em diries, Saperes?
Doncs que hi ha una mica de tot. Començarem, si et sembla, per les dades més optimistes, entre cometes, per dir-ho així. Si obrim el focus, en el moment de l'anunci, el Barça era quart a la Lliga, a 10 punts del Real Madrid, 47 a 57 era la diferència. El Barça ara és tercer a 8, s'ha reduït en 2 aquesta distància amb el Club Blanc, però es va perdre l'oportunitat també de situar-se a 6 en aquell fatídic, entre cometes, empat a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao. El Barça ja estava eliminat de la Copa, va ser 3 dies abans de l'anunci de Xavi també a Sant Mamés i havia de disputar els vuitens de la Champions contra el Nàpols. Si anem ja al detall, ho comentaves tu abans, Aleix, per primer cop aquesta temporada s'han encadenat 3 porteries a 0. Getafe 4-0, Atlètic 0-0 i Mallorca 1-0. L'anterior cop era l'abril del 2023. És a dir, ara ha sigut
la
el primer cop.
Passada,
ja era de la temporada passada. Han arribat aquestes 3 porteries a 0 en aquest tram després de l'anunci de Xavi.
Perdona, és molt bèstia que per primer cop aquesta temporada el Barça hagi encadenat 3 porteries a 0 ara en aquest tram de la temporada.
Sí, sí, sí. En aquest sentit, l'equip ha rebaixat també la mitjana de gols engaixats a gairebé la meitat. Fins al dia del Villarreal eren 45 gols en 32 partits, una mitjana de 1,40. Actualment són 6 gols encaixats en 8 partits, per tant 0,75. La mitjana de gols ha baixat a pràcticament la meitat. És veritat que el tram era molt més gran de partits en l'inici de temporada. Són 8 partits sense perdre, la millor ratxa des de l'octubre, quan l'equip en va encadenar 13, fins que es va perdre el clàssic a Montjuïc per 1-2 el dia 28 d'octubre. En canvi, si anem a l'altra part, ja no tan positiva, l'eix, no s'ha igualat la millor ratxa de victòries consecutives, just després de l'empat contra el Getafe en el debut a la Lliga. Ara n'hi ha hagut 2, Osasuna i Alavés, i després s'han alternat successivament victòria i empat contra Granada, Celta, Nàpols, Getafe, Atlètic i Mallorca. Tampoc s'ha igualat el màxim nombre de gols en un partit, ni van caure 5 a Betis i Anvers el 16 i 19 de setembre. El partit que més s'hi acosta és el del 24 de febrer contra el Getafe, aquí n'hi van caure 4. En aquest sentit, la mitjana de gols ha baixat també una mica, fins al Villarreal eren 66 gols en 32 partits, 2,05 de mitjana, després d'aquest partit són 15 en 8, 1,8, per tant ha baixat un palet, però és molt més significativa la reducció de gols que hem comentat abans. En aquest capítol, Lewandowski havia marcat 8 gols fins a l'anunci de Xavi, des de llavors n'ha fet 4 més, fins als 12 actuals, per tant, una tercera part dels gols els ha fet Lewandowski després d'aquest anunci de Xavi.
En total, xifres post-anunci de Xavi, així doncs, en global, sí, després de fer aquest resum?
8 partits, són 5 victòries, 3 empats, cap derrota, 15 gols a favor, 1,8 de mitjana, com comentàvem, 6 en contra, aquest 0,75, són 17 punts de 21 a la Lliga, a més de l'empat aconseguit a la Champions a Nàpols. La millor ratxa de victòries consecutives són 2, la millor ratxa de porteries a 0, 3, la millor xifra golejadora en un partit, 4, els que se li van marcar al Getafe. Veurem fins on arriba aquest efecte i si dona també per guanyar algun títol com la Champions.
Tu decisió entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes.
Sí.
Sí, no, sí, vas a cambiar de opinión.
No.
La última vegada que se li va preguntar això, va dir a dia de
hoy.
Sí, sí, sí.
Avui ho ha tornat a repetir a Movistar, a la Marchante.
Aquesta resposta a l'Helena Condis era de les primeres que feia, just després de l'anunci. Avui és veritat que va afegint aquest afegitó, no? De dir, a dia d'avui no ha canviat res.
Avui també, a dia de hoy és significatiu. Però també és veritat que ella també ha dit avui, jo tengo fecha de caducitat.
Sí, sí, perquè...
Sí, però no ha dit quina.
Sí.
Sí, s'entén que el 30 de juny.
No, no, jo ho dic, el que va dir 30 de juny va ser ell.
Estàs fent trampa. Quan diu això, és 30 de juny.
Ho està dient, però dic que si s'aferrés a la literalitat, podria dir, sí, quan acabi el meu contracte.
Jo ho enduro pensant.
Però el que va dir que el trencaria va ser ell.
Però, un moment, hi ha una estadística que a mi em crida l'atenció. El Barça, després de perdre estrepitosament contra el Villarreal i de l'anunci de Xavi, 8 partits seguits sense perdre,
sense perdre.
És la segona millor ratxa de la temporada.
Evidentment, pot coincidir
hi ha
també...
empats dolorosos
com el de Granada. I el, per mi l'empat del Granada.
Granada i Sant Mamés, la sensació de l'equip de dir, se'n pot posar 6, vés-hi.
I va coincidir amb l'època que vam comentar que iniciàvem, que era contra el Sassuna, Celta, la Vés, Granada, etc, que la veritat és que era un fortí de fer punts.
Sí, però bé, no s'ha perdut des de llavors i s'han encaixat menys
però
gols.
Però també ha tornat Ter Stegen.
Ja, sí.
Això també...
No, i Christensen al pivot, no? Suposo que també ha millorat tot això.
Si s'ha instaurat la defensa...
Ara, efecte Xavi, creieu que hi ha hagut efecte Xavi? Jo la irregularitat la continuo veient, no?
Hem de treure de l'equació la percepció que ell, de manera interna, pugui tenir de les situacions que es produeixen en un vestidor. O sigui, ell pot tenir una... Doncs que en el dia a dia ell coneix els seus futbolistes, està amb els seus futbolistes, i potser ell fa una interpretació de que pel que fos, com que tots els focus se centraven en ell i la pressió era tremenda cada partit o punt que es perdia, doncs els jugadors igual estaven una mica tensionats. Aleshores, qui ho veu millor, això és l'entrenador. O sigui, Xavi, sigui un altre. És el que ho veu en el dia a dia i tal. O sigui, jo trec de l'equació això perquè nosaltres amb això no hi podem entrar perquè realment no ho coneixem, no ho hem palpat. Des de fora, jo crec que l'equip ha millorat en coses, defensivament és evident que ha millorat, que l'equip ha pogut tancar un periple, que sí, que com diu el Lluís, doncs segurament hi havia rivals en els que podies pensar que podies fer punts, però s'han de fer. I el Barça contra rivals a vegades més petits també s'ha deixat punts, o ha perdut partits, i en aquest cas no ha passat tant. Crec que defensivament, insisteixo, l'invenció de Christensen ha aportat una solidesa a l'equip, no només pels gols que no encaixa, a vegades no encaixes gols, però és que Ter Stegen t'empara molts. Jo no estic veient parar molt últimament tampoc a Ter Stegen. Jo he vist que al Barça li han fet menys ocasions en els últims partits, sincerament ho veig. T'han corregut menys els rivals, t'han fet menys transicions, i jo crec que això té a veure amb Christensen, perquè és un futbolista que és posicional, que es queda, que està molt pendent de la pèrdua i que equilibra l'equip i la junta, d'acord? Ara, per mi, l'equip, més enllà de que Xavi no acabi de donar del tot en continuïtat amb la tecla de la manera de jugar i de la continuïtat, l'equip continua tenint, a part de les baixes al mig del camp, un problema evident de talent en la finalització. És a dir, els partits avui...
Algú que marqui diferències, no?
Que aquest Barça havia de jugar millor aquesta temporada, jo crec que tots estem d'acord. Aquest és un debat superat. Jo crec que el primer que ho reconeix és Xavi. Segon. Però també hem de dir que hi ha moments, hi ha partits que no et surten les coses, que són trabats, que si tu tens gent a dalt que t'acaba i et fa els deures, com el Barça ha tingut durant els últims 25-30 anys de la seva existència, doncs és molt senzill moltes vegades capejar el temporal.
El dia dolent és menys dolent.
Perquè jo recordo Luis Enrique, partits que jugava malament, però les tres bèsties aquelles et tapaven moltes misèries. I poso l'extrem que puc posar, no? Però en general és així. El Barça en aquests moments té una carència, lamina al marge, evident, de talent creatiu a partir de tres quarts de camp, i això és una evidència.
Això tens raó, però aquí el que un dia s'hauria de fer la reflexió és com s'ha arribat a això.
Gastant-te, a més,
vale?
No, com s'ha arribat potser ho tindria més fàcil, Fernando. El problema és que t'has gastat 270 quilos,
vale.
I bueno, continues tenint aquest problema.
Hi ha hagut accidents com el d'Ansu Fati, que això és una mala sort terrible i una gestió potser dolenta de com afrontar segons quins tractaments, però és veritat que tu t'has deixat anar a Messi i tu has fitxat a Lewandowski, però també has fitxat a Ferran i has fitxat a Rafinha. I a Vitor Roque, que encara és un malo progrí.
D'aquest no n'hem parlat.
O sigui, a Vitor Roque no n'hem parlat de la direcció.
I podria haver estat a l'extrema esquerra.
Jo per fi me n'alegro, no estic d'acord amb el David. Crec que no és un problema de talent, crec que és un problema de joc, crec que és un problema d'equip.
Tu no creus que el passa d'un problema de talent? Sincerament m'ho dius, Lluís?
Sí, sí.
No té talent?
No, dic que el problema...
Desequilibrant.
La manca... Deixa'm parlar. La manca de gol no és per un problema de talent, crec que tenim davanters amb molt talent. De fet, si ara et pregunto, al Madrid quants gols més que el Barça porta en Lliga? Diràs 12, 14, són dos. Dos gols de diferència entre el Madrid i el Barça. Per tant, la diferència, i en canvi em diràs que el Madrid té molt talent al davant, que Bellingham, que Vinícius, que Rodrigo, que José Lu, que Ibrahim, dos gols de diferència. Per tant, la ciència és molt dura. Això és així. I crec que Xavi, des del seu anunci, amb qui ha connectat és amb l'afició, curiosament. No tant amb els jugadors, és amb l'afició. Perquè durant massa temps, Xavi, després dels partits, t'explicava un partit que l'afició no havia vist. Hi havia una desconnexió aquí entre el que succeïa, el que veia l'afició, i el que ell t'explicava després de la roda de premsa. I de sobte, ell veu el mateix partit que ha vist l'afició. Quan juga bé, quan juga bé, quan juga malament també ho reconeix i ho diu, no, per aquí no anem bé. I crec que aquesta connexió li ha fet un gran bé amb ell, i crec que de rebot també li ha fet un gran bé a l'equip.
No és una cosa molt ràpida, sí, no confonem la falta de talent amb la falta de gol. El Madrid té molt més talent que el Barça, molt més. Tots els jugadors de dalt, tots, gairebé tots serien titulars, al Barça indiscutible.
I en què ho tradueixen,
fins i tot els suplents. El que passa és que el Madrid per mi també té un problema de gol. No té el gol que tenia altres anys. Ha perdut un davanter de 30 o més 30, o de més 30 gols, o més de 30 gols per temporada, que era Benzema. I està jugant i ha fitxat a José Lu. Evidentment que ha perdut gol al Madrid, perquè Vinícius últimament ha fet gols, però no és un jugador de 30 o 35 o 40 gols per temporada, de moment. I sort de Bellingham, que és un migcampista que ha fet 17 gols aquesta temporada. D'acord? Ara, una cosa és el gol i una altra cosa és la generació de perill que et genera el talent. I al Barça li costa molt generar perill. Molt més que el Madrid, que genera moltes més arribades.
Doncs, curiosament, la gran diferència entre el Barça i el Madrid és amb la defensa, sí, però on hem encaixat exactament el doble de gols que
el Madrid. I en canvi, amb el Barça l'any passat.
I en canvi, al davant, la diferència de gols entre el Barça i Madrid és anecdòtica.
És obvi que la gran diferència de la temporada passada aquesta és que el Barça encaixa molts més gols. Ha sigut molt més vulnerable i s'ha deixat molts punts pel camí. Per culpa d'això, perquè l'any passat guanyava partits 1-0, 0-1 o 2-0, i aquest any doncs li han fotut 3, 4 i 5 gols, i això ha acabat fatal. Ara bé, sí que crec que el Barça ha fet gols, perquè mires la classificació i tens raó, o sigui, tu dius 8 punts de diferència i només 2 gols. El Barça en gols està bé en relació amb el Madrid, però sí que crec que el Barça té un hàndicap, o sigui, una manca de jugadors que facin por al rival.
Exacte,
Jo no et canviaria la davantera del Madrid,
per la del Barça. Mira, si tu deixes...
Jo no canviaria a Vinícius ara mateix per...
Però si tu deixes...
Menys Lamine no els canviaries a tots?
Jo Vinícius per Lamine no te'l canviaria.
Però si tu deixes...
Lewandowski per Bellingham, si no te'l canviaria.
Si tu deixes despenjats a Rafinha, a Ferran...
I Rodrigo per Joao Félix...
Si tu deixes despenjats a Rafinha, a Ferran i a Lewandowski, no et fan tanta por.
Jo per mi no hi ha tanta falta...
Qui fa por ara del Barça? Fa por Lamine Yamal, que té 16 anys.
No, i segueix fent por Lewandowski, l'únic que no està tan encertat i no li arriben.
Però ha baixat. Però ha baixat. És que ha baixat.
Jo no te'l canviaré. Jo canviaré Lewandowski per Haaland, per exemple.
Te'l canviaria tots, menys a Lamine, que el deixaria, ja ho dic, mitja orella. Sí.
A veure, mira, els rivals poden sortir...
Els rivals poden atacar
els laterals i els migcampistes en poden projectar en atac dels rivals del Barça, perquè saben que si els pilles amb una contra, el Barça letal no és. I en això us recordeu tot el que va dir Xavi de les ocasions que ha fallat el Barça, i és veritat, si el Barça ha tingut ocasions, sobretot el primer tram de la temporada, si ocasions en tenia, però no en fotia ni una.
La sensació de perill que dona el Madrid no és la que dona el Barça.
Perquè la gran diferència està en el mig camp, en part per les lesions i en part pel talent. Però en el mig camp del Real Madrid sí que per mi, en aquest moment, és sensiblement superior al del Barça.
Bé, veurem si demà ja afecta Xavi o afecta Calzona. A veure quin efecte guanya més. Fem una pausa i tenim Dada Jové i acabarem de fer el possible 11 del Nàpols per demà, el rival del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març.
Més a Opel.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'una de la matinada. Recta final de la tertúlia d'avui. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Bona nit. De seguida activarem la dada Jové. Però primer, Laia, va, anem a acabar de pentinar tot el que ha dit Calzona. Alguna cosa més del tècnic italià?
Mira, ha elogiat moltíssim a Frenkie de Jong. De totes maneres, creu que el Barça té plantilla suficient per suplir la seva baixa. I, sobretot, aquí ha elogiat és el jove Lamine Yamal.
Questo ragazzo de Barcelona, secondo me.
Aquest noi de Barcelona, al meu parer, té la qualitat per en el futur convertir-se en un dels millors jugadors del món, sens dubte. És molt jove i amb només 17 anys ja sembla un veterà. Si no es perd pel camí, té una gran qualitat per convertir-se en un jugador de primer nivell mundial.
Deve diventare un top player mundiale.
El que li hem de dir a Calzona, que no té 17 anys Lamine Yamal, sinó que en té 16, és a dir, que encara
més jove. Encara és més jove, sí. A veure, perquè ens vagi sonant una mica, com pot jugar el Nàpols demà?
Meret a la porteria, Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesús i Oliver en defensa, mig del camp, Anguissa, Lobotka i Traore, i al davant, Politano, Osimhen i Kvaratskhelia. Dos canvis, per tant, respecte a l'anada, és l'11 previsible de demà de Calzona a Montjuïc. Olivera per Mario Rui al lateral esquerre i Traoré per Cajuster, que surt de lesió. Demà arbitrarà Denny McKelly i al bar hi haurà Rob Dieperdik. Tots dos danesos.
No hi hagi Van Bokel.
No és Van Bokel, no?
Esperem que no siguin protagonistes.
Salvat, si no hi és Van Bokel.
Les dades que hi diuen, podem ser optimistes?
Podem ser optimistes. De fet, si ens centrem en les dades, ho podem ser-ho al 100%, perquè el Nàpols mai ha guanyat contra el Barça. 3 empats i 2 derrotes. Per tant, 3 empats i 2 victòries pel Barça. És la tercera eliminatòria en la que es creuen italians i catalans. Sempre ha passat al Barça, tant la temporada 19-20 als vuitens de final de la Champions, com la temporada 21-22 al playoff de l'Europa League. I en les dues eliminatòries interiors, Aleix, sé que aquestes coses t'agraden, el resultat del primer partit ha sigut d'empat a 1, és a dir, el mateix resultat com ara, i el Barça ha guanyat bé a la tornada, 3-1 al Camp Nou i 2-4 a Nàpols.
Està bé. A més, ha guanyat per 2 gols de diferència les tornades al Barça. Allà, si demà repeteix la història.
No. El pessimista dirà, l'estadística està...
Estan per trencar-se. Però no és una estadística molt llarga. No. Que normalment aquelles que dius, hi ha un moment que la dinàmica...
Demà
de...
optimisme. Optimisme.
Encara no toca.
Encara no toca.
Ocasions...
Demà optimisme.
N'hi haurà.
Sí, home,
Com per fer gols.
Sí, home, sí.
Ja veuràs com és un partit obert.
Demà s'espera, evidentment, que hi hagi una nit d'aquelles grosses a l'estadi Olímpic Lluís Companys. No és el Camp Nou, però hi haurà un ambient de gala a Montjuïc. I compte, perquè també s'esperen uns quants italians en el que serà la millor entrada de la temporada, no?
Sí, a veure, anem per parts. D'entrada, queden algunes localitats encara a la venda, però són poquíssimes i ja qui vulgui anar s'haurà de rascar la butxaca.
160 euros he vist, la més barata, 200 llargs, la més cara,
Crec que queden. Sí. Del Nàpols hi haurà 2.700...
Pot ser la millor entrada de la temporada?
Sí,
podem fer la millor entrada de la temporada.
Estarà a la part amb el dia del Real Madrid.
Sí? Més que el clàssico.
Sí, sí, jo crec que demà, bé, l'espera d'aquestes últimes entrades, però és que, a més, hi ha moltíssims periodistes acreditats. Demà més de 6.000, de 6.000, no, 600 periodistes acreditats.
És el partit més transcendent, eh?
I hi ha moltíssims italians.
El clàssico, com que era bon horari,
és el partit de la temporada,
sí,
ara mateix. I dels italians, què dius?
No, que hi havia, m'han dit, 60 periodistes italians, però només periodistes. Després aquí tot operadors de càmeres, tècnics que han vingut des d'Itàlia, és a dir, 600 periodistes acreditats, són moltíssims. L'afició. Del Nàpols hi haurà 2.700 aficionats a la zona d'afició rival, que són les entrades que corresponen per normativa al visitant. Però, atenció, s'esperen més de 5.000 aficionats del Nàpols repartits per l'estadi. Això és el que ens han comentat els companys de la premsa italiana. Diuen que molts són italians que viuen a Barcelona o bé en altres llocs d'Espanya, que s'han desplaçat o que vindran demà a Barcelona per veure el partit, i també que hi ha altres italians que s'han acabat espavilant i alguns que continuen buscant entrada. Evidentment, des del dia de l'Eintracht de Frankfurt hi ha por a la directiva del Barça que hi pugui haver-hi una invasió, encara que sigui petita, d'aficionats visitants a Montjuïc, a l'estadi del Barça. Aquesta tarda el club ha recordat que el partit ha estat declarat d'alt risc i que, per tant, s'activa el pla de seguretat. No es pot entrar amb simbologia del rival a la zona d'afició local, es denegarà l'entrada si algú porta elements del Nàpols i totes les entrades són nominals. Per tant, si algun aficionat italià pot accedir a l'estadi olímpic i podrà accedir perquè no es pot denegar l'accés pel fet de ser d'un país en concret, sí que no podrà portar simbologia del Nàpols i evidentment s'haurà de comportar. El que ha fet el Barça prèviament a tot això és posar un missatge a la web del club quan tu volies comprar una localitat informant que només eren per aficionats del Barça i s'han bloquejat la possible venda des d'IPs d'Itàlia i també de les targetes de crèdit que siguin del
Clar,
país.
El problema és que si tu ets un italià del Nàpols que viu a Barcelona, la teva IP és Barcelona. Per tant, tu pots comprar entrades al web del Barça sent del Nàpols i per això la Laia diu que s'esperen milers de seguidors napolitans.
Això és el que ens han comentat des dels companys de la premsa.
En zones que no són la de l'afició rival, però sí. Bé, pot passar, clar.
No? Si només tens 17.000 dels abonats que s'han donat d'alta a Montjuïc, doncs...
De totes maneres, la gran majoria d'afició serà del Barça i jo crec que demà no hi haurà segurament tan turista com hi ha en alguns partits. L'altre dia n'hi havia moltíssims, perquè si no s'hagués fet la onada amb 0-0 el marcador contra el Mallorca, però jo crec que demà sí que hi haurà molts aficionats del Barça, perquè és el partit de la temporada.
No hi ha risc, Laia, de fer un altre intro.
No.
Espero que no, jo crec que no. Jo crec que no, perquè a més a més...
Només ens faltaria això.
Seria molt dur demà,
Algú es pot volar que porti alguna cosa del Nàpols, però és molt difícil.
Ja, jo crec que no passarà això, home.
De tota manera, com a civilització, perdem, quan sento la Laia amb la normativa aquestes dels partits del risc, on no es pot portar simbologia si estàs en la zona de l'afició rival. Jo crec que és una pena que com a éssers humans no siguem capaços de poder combinar-ho d'una forma simplement natural. No dic que ens abracem ni que fem la fantàstica foto de l'estadi de Noeta l'any passat amb l'aficionat de l'Atlètic Club, però que puguin conviure amb normalitat i amb un cert respecte, no sé segons què.
Tu imagina't que hi ha un català que té una nòvia napolitana, o al revés, no? Una catalana que té un nòvio napolità i que vulguin anar amb una samarreta al costat de l'altra.
No pot fer-ho.
No pot fer-ho.
No és possible. A Cornellà passava fa molt de temps que si passava això, un nòvio i una nòvia que anàvem en diferent simbologia, havien d'anar els dos amb el córner on hi ha l'afició de culer. Jo crec que és una pena, al final.
Totalment. Laia, gràcies, demà més,
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Saperes, gràcies també.
De res, bona nit.
Vinga, una abraçada. Atenció, que tenim dades jove avui sobre el Barça-Nàpols.
Espectacular,
Dada jove.
Hola, Oriol.
Hola.
A veure, va, anem.
Res, és un detallet, no t'esperis cap gran cosa, només que m'ha sobtat el fet que abans et sorprenies perquè el Barça havia trigat molt en encadenar 3 porteries a 0 seguides.
Home, aquesta temporada.
Si
portem una quarantena de partits,
40 justos.
Imagina't.
I he volgut mirar si alguna vegada el Barça havia trigat tant
a mantenir 3 partits seguits la porteria 0.
A encadenar 3 porteries seguides a 0 com a mínim.
Entre una vegada i l'altra, vols dir?
No, encadenar-ne 3 de seguides. És a dir, en una mateixa temporada.
En una mateixa temporada.
L'any passat, que va ser el Barça de 1-0, vols dir que no va encadenar 3 porteries?
No, sí. El que dic és l'any que ha trigat més.
La mateixa temporada, perdó,
no m'he sabut explicar.
És a dir, quina alçada de la temporada?
De setembre a juny.
La pregunta és...
Ara hem trigat 37 partits.
40. 40 partits oficials aquesta temporada.
Ja, però 37, i llavors els últims 3 els hem quedat a 0.
39, 40.
Vale,
la tercera porteria 0 ha estat el partit número 40. La pregunta és, el Barça havia trigat tant alguna vegada en encadenar per primera vegada la temporada 3 porteries a 0? I la resposta és que una vegada només. Aquesta és la segona temporada que el Barça ha trigat més en encadenar 3 porteries
a
0 de tota la història, superada només, i m'ha sorprès, per la temporada del Tito Vilanova, la 12-13, que va trigar 53 partits a fer 3 porteries a 0. Però clar, és el que em deia el Sape abans.
És que aquella la temporada any es fan molts gols.
O sigui, la 2012-2013.
53 partits fins al partit número 53.
És l'any dels 100 punts.
Dels 100 punts. Feies molts gols, però en rebies també.
Correcte. I te'n feien molts. I no vas encadenar 3 porteries a 0 fins al tram final de la temporada, fins al partit oficial número 53.
Veus? Tenies tant de talent que per més gols que et feien...
Era igual que te'n fessin 1 o 2 perquè en foties 5,
home,
no?
100 punts, Déu-n'hi-do,
Jo hauria dit que això és superfreqüent, això de fer 3 seguides.
Jo també.
És superfreqüent.
Sí, doncs no.
Quedo sorprès.
Clar.
Però, 53 no, partits,
clar,
has dit.
No, però pot brutal, ser, pot ser superfreqüent que el Barça, durant moltes temporades, la jornada 4, 5 i 6, encadenés porteries a 0 i, per tant, ja aquesta estadística ja no val,
no? I aquí
no?
Barregem partits de Copa, partits de totes les...
La temporada passada, quan es va aconseguir, ho tens?
Sí, ara t'ho dic un segon...
Perdona l'atracament, és per veure això que diem...
28 partits.
28.
Ara, i l'anterior, 14.
Hem de recordar que aquesta temporada 2012-2013, la del Tito,
forma part, mitja temporada, forma part de l'any natural en el que Messi clava 91 gols.
Sí. Entre selecció i Barça.
91 gols.
Sí, que és una altra de les coses sorprenents, que aquest any el Pichichi l'està encapçalant Bellingham amb 16 i després ja ve Borja Mayoral amb 15. Sí, sí. Aquestes alçades Messi qualsevol temporada em portava 35.
Veus, aquest no te'l canviava per cap jugador al Madrid.
No, home, jo tampoc. Clar. Sí, però això eren Pichichis de l'època aquella, de Eto'o, te'n recordes? Aquests sí. Pichichis més normalets, de 18, 19...
Bueno, crec que Charles Oixac va guanyar un Pichichi amb 18 gols.
Amb 18 gols. Eh? L'any, la temporada
empatat,
4, que guanyen
empatat amb Gara,
del 0-5 al
Bernabéu. Lewandowski en porta 12.
Sí, sí. Pot ser.
Sí, sí. Sí. Molt bé, Jové, m'encanta. Tenim alguna pregunta més? Ara que té la base de dades activada, ja sabeu que la va fer durant la pandèmia. Va incloure els 4.000 partits de la història del Barça dintre d'un ordinador.
Quins partits van ser, Oriol, aquests tres?
Els de la 12-13.
De la 12-13, sí. Mira, partit número 53. Hosti, mira,
el tio entra en directe ara mateix, ho està fent, si me'n recordo.
Jo soc testimoni.
Saragossa 0, Barça 3.
Saragossa 0, Barça 3.
Jornada 31 de Lliga, 14 d'abril de 2013.
0-3.
Al cap de 3 dies, semifinals de Copa Catalunya, Nàstic 0, Barça 1.
Hòstia, va, això també ho comptes, clar.
Competició oficial.
Val, val. Ostres, i... s'ha ofès.
No, és veritat. Això
hola, Albert Ferran, eh?
No comencem amb el tema, perquè hi ha hagut uns quants debats a la redacció.
Sobre si això havíem de considerar-ho competició oficial.
No, avui, altres dies.
No creieu molt, eh?
Millor no ho
vull. No, però és un debat i ha superat. Competició oficial és organitzada per una federació.
Sí, ens basem amb això, ens basem amb això.
I el tercer partit, al cap de 3 dies més, Barça 1, Llevant 0. Jornada 32 de Lliga.
No obrirem el mal de la Copa Generalitat.
Es van quedar amb 3,
no,
perquè després, no però... després va ser el 4-0 al camp del Bayern de Múnich.
El pal, sí. No?
Ostres, el 4-0, hi ha Messi blanquejant.
Sí, no, hi era ja.
No, el 4-0 al camp del Bayern de Múnich...
El juga
tocat de titular,
sí, sí.
On no juga
és a la tornada,
perquè et guanyen 0-3 i no fa falta ni que tan sols surtis a la tornada.
Ja. Molt bé, Jové.
A veure què ens deixa el partit de demà.
Ets molt gran, demà més dades.
Vinga.
Adéu, adéu.
Bona nit.
Ens queda només parlar de l'altre partit. És que demà hi ha un altre partit. Demà hi ha un altre equip que se'ns ficarà als quarts de final. L'Arsenal Porto, amb l'Albert Ferran. Quina és l'última hora d'aquest enfrontament que recordo van guanyar 1-0 els portuguesos,
sí,
a la nada.
Sí, amb el gol de Galeno al minut 94, que fa que l'eliminatòria, vaja, estigui absolutament oberta de cara a la tornada, amb un Arsenal que no trepitja els quarts de final de la Champions des del 2010. Bo. I, evidentment, no vol deixar l'oportunitat davant dels seus aficionats. De fet, una de les millors armes de l'Arsenal aquesta temporada és l'Emirates, gairebé inexpugnable, excepte en aquella mala ratxa de les vacances de Nadal, en què va perdre 3 partits seguits, 2 van ser a casa contra el West Ham i el Liverpool, però el balanç de la temporada com a local és molt bo. 12 victòries, 2 empats i 2 derrotes, i encara és millor si ens centrem només en la Champions. Són 3 triomfs amb 12 gols a favor i cap en contra. En aquest sentit, el tècnic Mikel Arteta ha fet una senyora crida a l'afició. Entén que demà pot tenir un rol molt protagonista.
Crec que l'impacte que poden tenir els aficionats durant el partit és increïble. No crec que en siguin conscients. Necessitem el soroll i necessitem que juguin cada pilota amb nosaltres. Serà un partit en què haurem de controlar les emocions per entendre que el partit pot passar per diferents fases i hem de ser molt intel·ligents per empènyer els moments adequats per aconseguir el que volem.
L'Arsenal que està lluitant per guanyar la Premier, arriba en un gran moment a aquesta cita, 3/4 del mateix al Porto, que passa pel seu millor moment de la temporada, ha guanyat 5 dels últims 6 partits. Els dos equips no tenen baixes de pes, per tant Arteta i Conceição podran jugar amb els seus millors futbolistes, xiurarà el francès Clément Turpin.
Demà Barça-Nàpols, Arsenal-Porto, i per dimecres, que també ho viurem aquí a RAC1, la Champions es juga a RAC1 amb el Jaume Molló i companyia, ens quedaran l'Atlètic de Madrid-Inter, amb 1-0 de l'anada pels italians, i el Borussia Dortmund-PSV Eindhoven Alemanya amb empat a 1 de l'anada.
M'agrada això de Galeno, eh?
T'agrada?
Sí, tu podies fer algun acudit amb Galeno.
Sí, sí.
De Galeno moment... los vacunó.
De moment, sí.
És una mica el teu target, l'acudit, eh?
PSG, Bayern, City, Madrid. De moment classificats. No. Déu-n'hi-do el cartell dels quarts, eh? PSG, Bayern, City, Madrid. Esperem que Barça, esperem que Arsenal. Déu-n'hi-do.
Jo crec que passarà l'Arsenal.
Esperem que Inter... Ho dic pel Barça en clau
mundial de clubs.
I esperem que Dortmund. Bé, a mi m'agradaria que el cartell fos xulo.
Home, la setmana passada vam encertar tots els que... Si no és Dortmund, qui és? PSV, no?
PSV Eindhoven.
El nostre Luc.
I Dest.
Home, un PSV. Home, uns quarts contra el PSV.
Jo ja estic buscant el quart amb el PSV.
Amb el nas, vull dir, posaria calés pel Barça.
També li pot tocar al Madrid, eh?
Sí, a mi m'agradaria, també ho dic, eh? No em desagradaria un Barça.
Per què ens has d'aixafar la guitarra aquesta?
No.
Increïble que el Barça, aquest Xavi Vilipendiat, jugués semifinals de Champions.
Pots estar a semifinals de Champions i et surt el partit de la teva vida i després aguantes el resultat a la tornada. I no saps com.
Aquesta és una final, no?
No saps com. Una final, ai, pots competir.
Pilot a terra.
No ens fem...
Aquest any és a terra.
I fas un Madrid, fas un Madrid.
No, espera.
Polo, fas un Madrid.
No ens llancem encara.
A Wembley l'1 de juny, la final. No, jo abans...
Dilluns parlem.
Amb el consell del Tu Diràs, jo els hi deia, dic, jo
preferim... Hauríem d'anar a gravar la imatge de Xavi deixant la Copa Europa.
Allà.
Al cercle central.
No t'agradaria. Jo abans, escolta'm, els consellers els hi deia, dic, jo, si el Barça passa, evidentment, crec que a tots ens agradaria el guanyador del Dortmund PSV Eindhoven per cartell a quarts, però a mi no em desagradaria del tot un Barça-Madrid a quarts, a mi. És cert que preferiria un Madrid-PSG perquè Mbappé els vacuni un altre cop.
Jo crec que l'únic equip...
Però a mi no em desagradaria un clàssic a quarts. Crec que el Barça podria tenir...
Però traieu-li aquest home el que veu, perquè, a veure...
Escolta'm una cosa.
Dediquem-nos a buscar que passi el Barça com pugui, sí, i que li toqui el PSV Eindhoven i marcar bé el Luc de Jong, que encara es la liarà.
No, però saps quin crec ja que és l'únic equip? A mi l'únic equip que em fa por realment que ens... que li toqui el Barça.
És el City.
Per sortir golejat, és el City.
Clar, digue'n
sèrio.
Tots estem
és a dir, crec que ni el... Vejam, clar, si estàs en una versió horrible, doncs pot golejar qualsevol. Fins i tot si toca l'Arsenal.
L'Arsenal amb la intensitat del seu camp.
Evidentment, si no tens evidentment, però golejar, el que em fa por és el City. Jo crec que...
La resta competiria, no?
Jo crec que pots competir contra la resta. Ara, clar, si surts com a la final de la Supercopa contra el Madrid, Madrid vas per dintre de 0 al minut 20.
El Madrid a semis.
A semis t'agradaria.
I reeditem aquella del Messi i el Pepe.
Sí,
sí.
No reeditem la que abans recordava el Bassas, que és la de McManaman.
La gent pensarà que estem fent el programa del 28 de desembre.
És veritat.
El Roque, podria ser el Roque. T'imagines que el nostre Felai fos el Vitor Roque? Fitxatge d'hivern.
Que maravilla, Tigrinho. No patiu molt demà.
Sense Messi és més difícil.
No patiu molt demà. Gaudiu demà. Gaudiu de la nit.
Molt important passar demà. Molt important per la temporada.
Espero que ens retrobem aquí dilluns amb una, un gran somriure i després d'una setmana màgica del Barça guanyant el Nàpols i guanyant el Metropolitano diumenge.
I que hi ha Champions i hi ha Lliga.
Descanseu.
I cap a Montjuïc.
I tant que sí. Lluís, fins a dilluns que ve.
Una altra exhibició. Una mesa.
Adéu, Bernabéu.
Vinga. I pel mateix preu,
Ho heu fet bastant bé.
Bueno, no massa, perquè l'afició prefereix venir dijous.
Està guanyant l'enquesta el dijous.
Que injust és el futbol.
No, la gent és sàvia.
Dilluns és un dia complicat per sortir de casa.
Una abraçada, amics. Fins dilluns que ve. Adéu, adéu. Una pausa, vinga, que encara ens queda alguna cosa més aquí, el Tu Diràs.
RAC 1. Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail e-Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. Romacurumamazda.com.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com. Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
RAC 1. 9 minuts i la 1, de seguida al final feliç, com cada dilluns, amb el company de Mundo Deportivo, David Llorenç. Abans, però, ampliarem una mica l'anàlisi d'aquest gran premi inaugural del Mundial de Motociclisme, gran premi de Qatar, que s'ha fet aquest cap de setmana i que ha aixecat el taló d'aquest Mundial, sobretot de MotoGP. Amb el Quim Salvador, que el tenim ja de tornada de Qatar. Hola, Quim.
Hola, bona nit, Aleix.
Bona nit. Fixem-nos en el rendiment de Marc Márquez, no? Tots els focus apuntaven cap al de Cervera, s'estrenava amb la Ducati de l'equip Gresini. Com li va anar?
Sisè a la graella, cinquè a l'esprint, quart a la cursa de Gran Premi, sempre a prop de les posicions d'honor, però quedant-se'n a les portes. No ha estat un debut espectacular, però sí que obre la porta a l'esperança de tornar a veure aviat un Marc Márquez victoriós, ara al manillar d'una Ducati de l'any passat i amb l'equip Gresini. Així ho creuen també els seus rivals. Sentim el vigent campió de MotoGP i líder després de guanyar la cursa de Yellowsail, Pecco Bagnaia.
He did a good job, for sure. He finished fourth.
Ha fet una bona feina, ha acabat quart, és en Marc Márquez. 8 vegades campió del món, per tant, esperava veure'l competitiu. No sé si per guanyar el campionat, però segur que és un dels pilots candidats, ja veurem.
For sure, one of the rivals, let's see.
També el subcampió Jorge Martín, guanyador de l'esprint dissabte i tercer ahir a la cursa llarga perseguit precisament per Marc Márquez.
He podido mantenerle a esas tres décimas, luego el momento que veía que ya... no quería tenerle tan cerca por si cometía algún error yo, he apretado y he podido separarle, pero igualmente muy muy competitivo y bueno, será difícil debatir este año.
També va valorar en declaracions a RAC1 l'estrena de Marc Márquez al seu germà i company d'equip Àlex Márquez, que li porta un any d'avantatge amb la Ducati i l'escuderia Gresini i que va ser sisè a la cursa.
És bastant allà, el que vulguis o no, també sortir sisè, se't complica al principi, també ha tingut una mica el mateix problema que nosaltres i segurament que Martín, que quan la pressió de davant se'n va amunt és difícil conduir la moto i fa que no puguis atacar. Però l'he vist molt bé. És qüestió de temps que agafi aquell punt a la frenada on la Ducati treu al màxim.
I també va ser protagonista destacat del Gran Premi de Qatar Pedro Acosta, murcià de 19 anys, debutant a MotoGP amb una gas-gas, vuitè a la graella i a l'esprint i novè a la cursa. Un resultat el d'ahir que no reflecteix el potencial que va demostrar fins que, maldant per anar endavant, va gastar massa d'hora en pneumàtics i energia. Acosta va arribar a rodar quart, després d'avançar precisament Marc Márquez. La seva explicació és de traca.
Bueno, ha durado lo que tenía que durar. A ver, al final, esto es como cuando pierdes la virginidad, ¿no? Al final, todo empieza a ser muy bonito y luego es un desastre todo. Pues esto igual, ¿no? O sea, no podía acabar el cuento tan bien hoy. Pero bueno, tenemos que estar contentos. La verdad que llegar a la primera carrera, adelantar un montón de gente, que ha sido lo que más me ha gustado, ya no te voy a decir adelantar a Marc Márquez, cuarto, adelantar a gente, tener ritmo y estar allí es lo que me ha gustado, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar más que contentos.
Marc Márquez és quart al Mundial de MotoGP després del primer Gran Premi, a 13 punts del liderat de Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, novè a 22. La pròxima cita és el Gran Premi de Portugal, del 22 al 24 de març.
Perfecte, Quim. Estarem pendents aquí a dues setmanes. Gràcies i bon viatge de tornada.
Adeu, bona nit.
I abans del final feliç, una notícia que hem de seguir aquesta setmana al món del bàsquet. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix.
Hi haurà activitat a les oficines centrals de l'Eurolliga amb dues reunions de l'executiu i una carpeta central sobre la taula.
La carpeta de Dubai, que ja ha tocat entrar en l'ecosistema del bàsquet europeu de primer ordre. El que hem de saber ara mateix és que demà i dimecres hi ha dues reunions a Barcelona, a les instal·lacions de l'Eurolliga, de l'executiu de la competició. Això és els 13 clubs permanents i el president d'ell, Jan Bodiroga, i el CEO, Paulius Motiejunas. I què es tractaran aquestes reunions? Doncs, entre d'altres coses, la incorporació d'un equip de Dubai, de nova creació, en aquesta estructura a partir de la temporada que ve. Un equip que no entrarà directament a l'Eurolliga, sinó serà a l'Eurocup.
Compte, aquesta és bona, eh?
Sí, el segon esglaó en una primera participació. L'objectiu és clar, és evident, no se n'amaga ningú, que acabi participant a l'Eurolliga, però en tot cas, aquesta entrada, recordem-ho, serà a canvi d'una bona picossada de milions també repercutits i repartits entre tots aquests clubs.
Per tant, hi haurà una entrada progressiva, diguem, sí, de Dubai al món del bàsquet europeu, com ens explica el Dani, a l'Eurocup primer, aquest equip de Dubai, i després ja per fer-se a l'Eurolliga. Abans que això sigui possible, cal que aquest equip de nova creació competeixi a una lliga europea, no?
I això també es vota demà. Entraria a la Lliga Adriàtica. Tot és sòrdid, ho sabem, però les coses van així. Entraria a la Lliga Adriàtica, això és la lliga que aplega els millors equips de l'antiga Iugoslàvia. Lliga als clubs de la qual votaran demà l'entrada o no de l'equip dels Emirats Àrabs, tot fa pensar que sí. A partir de llavors, votació a l'Eurolliga amb alguns clubs membres de l'Eurolliga que ja sabem que comptaran en contra, de votaran en contra, són molt poquets, per qüestions geopolítiques. En són una minoria, per tant, pendents del que pugui anunciar dimecres ja després d'aquesta segona reunió l'Eurolliga.
I no és l'únic camí pel qual volen entrar a l'Eurolliga els Emirats Àrabs.
En aquest cas, pel que fa a l'organització de les Final Fours del 2025, 26 i 27. L'opció que té més força ara mateix, per una qüestió econòmica, és Abu Dhabi, un altre dels Emirats. Malgrat que l'opció de Barcelona, perquè ens expliquen, encara no està del tot descartada, no és descabellat pensar que en aquestes reunions s'avanci ja de manera quasi bé definitiva també en la multimilionària proposta d'Abu Dhabi pels propers els propers, si ho estic dient bé, 3 anys, aquest any a Berlín, a partir del 2025.
Ens hi haurem d'anar acostumant.
Sí.
Dubai amb un equip jugant l'Eurocup i l'Eurolliga i la Lliga Adriàtica, i Abu Dhabi organitzant Finals Fours de l'Eurolliga de bàsquet els 3 pròxims anys. Quan sigui oficial ho explicarem.
I tant que
aquesta
sí.
Setmana decisiva amb aquestes reunions aquí a l'Eurolliga. Gràcies, Dani.
Fins ara.
En un minut, al final feliç.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant amb Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa.
És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Celler Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es. Peugeot.
Final feliç. Sona el piano del final feliç del David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Vinga, anem a posar el punt final avui. Amb quina història?
Avui parlarem dels límits humans.
Val.
que dius, hòstia, que transcendents ens hem posat. No, veiem, tot té que veure amb l'esport. Si tu penses en límits humans i penses en velocitat, el referent que et ve és un esportista, és Usain Bolt, que és la persona que més ràpida ha corregut sobre la capa de la Terra, que se sàpiga. Si penses en un salt d'alçada, tothom pensa en Sotomayor, amb el rècord de 2,45 metres que té des de fa més de 30 anys. Si penses en salt de llargada, igual et ve Mike Powell. És a dir, els referents dels límits humans són els esportistes, en quant a velocitat, agilitat, força, etc. Però resulta que no és veritat. No és veritat. Dius, aviam...
Per què
ho dic jo? No ho dic jo. Hi ha molts estudis científics que demostren de manera palmària que la humanitat en els últims 200-300 anys s'ha afeblit muscularment d'una manera brutal. Sí, és cert que som més alts.
Ah, sembla mentida, sembla que tot el rècord s'han fet ara, no? Que hi ha millor nutrició, millor tecnologia, no?
Sí, sí, però les condicions abans afavorien que hi hagués més força, més resistència, més agilitat, més rapidesa, vale? M'explico. Això és, bàsicament és un grup d'autors que estan encapçalats per un antropòleg australià que es diu Peter McAllister, que és un divulgador científic bastant important, és professor de la Universitat de Cambridge i tal. I el tio demostra, amb evidències històriques i amb registres fòssils, que tots aquests registres que tots suposem que són inabastables, a l'antiguitat s'han superat amb escreix. O sigui, i si et sembla, ho fem a pams, que així ho veurem molt, molt fàcilment. Comencem amb la velocitat, per exemple. El que dèiem, Usain Bolt, que és el rècord mundial de 100-200 metres, que és un tio que ha agafat una velocitat punta de 45 km per hora, que és una cosa impensable per una persona, una velocitat mitjana en les seves proves a 37 km per hora, que també és una borrada. Però McAllister i altres autors han analitzat petjades fossilitzades a la vora d'un riu a Austràlia, deixada per uns aborígens de fa 20.000 anys. Si tu estudies la profunditat de les petjades, la separació de les petjades i la superfície que tenia en aquella època, que això se sap que era una llera fangosa d'un riu, resulta que aquells aborígens anaven amb un mínim de 37 km per hora. Res fa pensar que anessin a tope. Segurament anaven darrere d'una presa, perquè eren caçadors, això vol dir que probablement podien anar molt més ràpid. Què passa? Si això ho traslades ara, amb l'entrenament específic actual, amb la tecnologia actual, és a dir, no descalç, sinó amb sabatilles de claus, amb un pis de tartan, superarien de llarg els registres d'Usain Bolt, de llarg. Dius, home, bueno, sí, això és una suposició perquè tot ve de...
Ah, perquè me deixen la petjada, me deixen...
Bueno, anem a l'alçada. Hem fet la velocitat, anem a l'alçada, salt d'alçada. El que deia, rècord mundial, 2,45, Javier Sotomayor. També inabastable, perquè fa 30 anys que ningú és capaç de batre'l. Aquí no cal ni recórrer al registre fòssil. Hi ha una fotografia, una sèrie de fotografies fetes per un alemany a principis de segle. Estan fetes a Ruanda, a una tribu dels Tutsis. Aquestes tribus, i altres tribus d'Àfrica també, hi ha un ritual, que el més important de la seva vida, que és quan passen de nens a homes, que per fer aquest ritual han de saltar durant molt de temps i el més alt possible.
Sí, l'he vist. Sí.
O sigui, aquests nois, des de que comencen a caminar...
Van cantant, no?, en aquest ritual, sí, mentre salten.
Sí, des que comencen a caminar, entrenen això perquè és el ritual més important, és el pas més important de les seves vides. Doncs amb eines modernes, tecnològiques, es pot mesurar els salts d'aquests nois. Aquests nois salten a un mínim de 2,52.
Sí.
Almenys els de les fotografies, sí. 2,52, que és molt més del que salta Javier Sotomayor. Evidentment, no tenen la tècnica, no fan servir el fosbury, etc. O sigui, salten un salt vertical, no té més d'això. I se suposa que ben entrenats i amb els mitjans actuals superarien amb escreix el salt de llargada. Dius, bueno, la força, anem amb la força, aviam si la força... Aviam, els homes prehistòrics eren molt més forts que els actuals. Els actuals són més alts, sí. Però, per exemple, una dona neandertal, una dona, ja no parlo d'un home, tenia un 10% més massa muscular que un adult baró d'1,80 actual. O sigui, amb una baralla el guanyaria amb molta facilitat. És més, si tu vas a altres primats, un ximpanzé, que pesa uns 50 quilos aproximadament i que és molt més baixet que una persona, és 2,5 vegades més forta que una persona. Un goril·la, que pot arribar a pesar 200 quilos, és 7 vegades més forta que una persona. És a dir, un goril·la, que és un animal molt pacífic, podria desmembrar moltíssima facilitat a una persona. I dius, bueno, va, la resistència, tu que has fet una marató.
Això sí que m'ho crec.
La resistència, tu que has fet una marató. Dius, home, la resistència, cony, ara la gent fa maratons, les fa, hòstia, gairebé...
O ultramaratons...
I fregant les dues hores i tal. Doncs mira, anem a èpoques històriques, això és molt fàcil. Quan estaven en campanya, els legionaris romans feien etapes de 60 quilòmetres cada dia carregats amb la meitat del seu pes en equipament.
Sí, que portaven l'escut, no?
Portaven tot, és a dir, una persona de 80 quilos feia 60 quilòmetres cada dia carregat amb 40 quilos.
Corrents feien?
Bueno, feien caminant, a vegades corrents, depèn del terreny, evidentment no ho feien en un terreny pla, ni en baixada, ni, o sigui, havien de pujar muntanyes, baixar-les, etc, etc. Amb la qual cosa, tota aquesta dificultat es multiplica. Els remers de l'antiga Grècia eren molt millors que els millors remers de l'actualitat. Per què? Perquè feien servir uns rems que pesaven desenes de vegades més que els remers actuals, que no eren hidrodinàmics, que estaven fets de qualsevol manera, clar, i ho feien amb jornades sense parar, i a més els fustigaven, és a dir, clar, tot. I dius, bueno, aviam, jo què sé, trobem alguna cosa que funcioni. El llançament de javelina. El rècord actual és del Jan Selesny, l'Ironman Czech, que el va enviar a 98 metres i escaig.